Com dèiem, per parlar sobre aquest cas, tenim en línia l'advocada de la Paula Bonet, la Carla Vall. Carla, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Suposo que en termes generals esteu satisfetes amb la sentència, també pels missatges que escriviu ahir a través de les xarxes.
Estem satisfetes a molts nivells, com bé deia el company, doncs a nivell social, perquè crec que ha servit de precedent perquè moltes dones puguin posar l'etiqueta de violència i l'assetjament que han patit durant molts anys, i després a nivell jurídic, doncs, evidentment, també pel resultat aconseguit. Era molt important tenir aquest allunyament, sobretot, més enllà de la pena, i per tant estem molt i molt contentes.
Aquesta és la sentència que vosaltres esperàveu?
Mira, et confesso que jo esperava que no es comprés aquesta idea de que té un trastorn, perquè la metgessa forense ho va negar de manera molt contundent i molt rotunda, i per mi no deixa de ser una manera de donar cobertura clínica a la misogínia.
Recordem que el trastorn que ha determinat que tindria és un trastorn que es diu erotocomaníac. Per tant, és el que la jutgessa en aquest cas ha dit. Carla, et volia preguntar també com està la Paula Bonet.
Mira, ara mateix la Paula està molt contenta, està tranquil·la per haver recuperat la seva pau i la seva llibertat, i perquè també aquesta lluita que ha durat gairebé 3 anys doncs, ha culminat amb una sentència condemnatòria. Ha estat un esforç molt important a nivell emocional, a nivell temporal i de renúncia, de feina i de presència pública, i per tant, doncs, per fi satisfeta.
Et volia preguntar precisament com ho ha passat durant tot aquest procés que ha estat força llarg.
Doncs ha estat molt difícil, perquè per una banda hem hagut de preveure qüestions de seguretat física, proveir-nos de tot allò que hem considerat convenient, restringir presència pública, canviar hàbits, deixar de passejar o anar amb bici i agafar taxis, canviar de local, plantejar-se si deixa la ciutat. Han passat moltíssimes coses durant aquest temps. La Paula és una dona extraordinàriament forta i molt, molt coratjosa, però tot i així no es pot exigir més del que ja ha fet per protegir-se.
Ara em deies doncs, que esperaves que el jutge no acabés comprant aquest argument d'aquest trastorn. Clar, no sé si us ha sorprès o per què creieu que el jutge ha determinat doncs, que sí, que té aquest trastorn erotomaníac.
Bé, és una bona sortida en el sentit de que la magistrada el que argumenta precisament és que mai seguirà un procés reeducatiu o clínic que serveixi per confrontar aquesta versió que té cap a les dones i que, per tant, si ell mateix diu que està malalt però que no es conscient de la seva malaltia, doncs l'única manera és fer-ho en centre intern.
Clar, no sé què en penses que es pugui utilitzar un trastorn així per justificar l'assetjament cap a una altra persona, com ha passat en aquest cas.
A mi em sembla un argument molt barat, en el sentit de que penso que és impossible que durant aquest període hagi assetjat a tantes dones i hagi tingut problemes amb tantes d'altres, i que aquest trastorn suposaria més aviat uns pics en un període més breu de temps i contra una dona de manera focalitzada. Per tant, sabent que té altres causes obertes i que, a més des del judici, que moltes dones li posen cara, doncs s'inicien nous processos, jo diria que no cola com argument.
Tu deies que no era la sentència que t'esperaves. En el cas de l'altra part, tot i que van vas a la defensa amb aquest argument, creus que és la sentència que ells s'esperaven o que també els pot haver sorprès finalment aquests 3 anys d'internament i aquests 10 anys d'allunyament?
Segur que no és la sentència que desitjaven, perquè la defensa, de fet, en demanava l'absolució sota un argument molt vil, que era que això eren actes per lligar i que s'havien d'acceptar en la nostra societat, i que, d'altra banda, la Paula havia fet servir això com a una campanya mediàtica de promoció i per fer-se famosa, no? Llavors, partint d'aquests arguments tan sumament masclistes que vam haver de suportar durant l'acte del judici, sí que és veritat que van introduir com a subsidiària la possibilitat d'un eximent, però jo penso que estan pensant més en un tractament ambulatori que no pas en un internament.
Què et refereixes amb un tractament ambulatori, exactament?
Doncs de rebre assistència en un centre obert.
Però no durant aquests 3 anys que haurà d'estar d'internament.
Clar, exacte, sense ser intern.
Clar, durant la fase d'instrucció, la defensa va parlar en algun moment d'aquest trastorn o us ho veu trobar ja directament en el moment del judici?
ens ho vam trobar una setmana abans del judici. Això no ha aparegut en cap moment del procés. De fet, et diria que hi ha molts elements que ens fan pensar que més aviat es tracta d'un misògin. Va realitzar un manifest polític en el qual mostrava obertament tesis antifeministes, però no només antifeministes, sinó d'odi contra les dones, i de fet vam intentar sostenir aquesta tesi durant la instrucció, malgrat no vam aconseguir-ho. Jo penso que és que no està malalt. Jo estic d'acord amb la doctora Forense, que va deposar en l'acte del judici dient que estava perfectament bé i que era completament conscient dels seus actes i que els desitjava.
Clar, Carla, si teniu aquestes sospites, no sé si teniu pensat recórrer-ho per intentar desacreditar aquest trastorn i aconseguir que entri a la presó. No sé, ja heu pensat si fareu alguna cosa al respecte?
Ho estem valorant encara, perquè la veritat és que hi vam aprofitar el dia una mica per tenir un temps juntes, celebrar-ho i tenir un espai per la pau i de trobar-nos amb les persones que ens han donat suport durant aquest temps, i durant aquesta setmana prendrem aquest tipus de decisions.
En cas que sí que prenguéssiu aquesta decisió, creieu que hi hauria opcions que aquest recurs pugui prosperar?
Penso que sí, penso que sí. No és que nosaltres tinguem un interès especial en que entri a la presó, ni molt menys. És a dir, no és això. Nosaltres l'únic que volem és preservar aquesta pau que sembla que per fi hem aconseguit, i per tant que l'audiència decideixi el que consideri convenient per intentar ajustar millor aquesta condemna.
Ho hem anat seguint aquestes últimes setmanes, aquests darrers mesos, i ho explicàvem també aquest matí, recordant doncs tota la cronologia, que arran del cas de la Paula Bonet i també de fer-se públiques les imatges de l'assetjador, també han aparegut altres dones a qui aquest home també hauria assetjat. Creus que això pot marcar el camí de sentències de les altres afectades que també han denunciat el cas?
Espero que sí. De fet, jo estic personada com a acusació particular en una altra causa, amb fets bastant similars, i espero concedir una nova condemna. Mm-hmm.
També et volia preguntar, perquè ahir també ho parlàvem amb la gent de la redacció i dèiem, la majoria de nosaltres, abans d'aquest cas, no havíem sentit mai a parlar d'aquest trastorn, del trastorn erotomaníac. Tu coneixes altres casos com aquest? És freqüent un trastorn com aquest?
Absolutament cap. No m'havia passat mai a la vida. De fet, el vam haver d'estudiar justament per aquest cas, i com us deia, jo és que penso que és donar-li forma clínica a la misogínia.
Ho dic perquè tu també portes altres casos de violència masclista, i m'estranya doncs que mai hagi sortit doncs aquest supòsit, no?, aquestes característiques en un agressor, en aquest cas.
Bé, és un informe pericial de part, i llavors imagino que hi ha un espai extra per la creativitat.
I ens pots explicar breument, ara em deies, l'hem hagut d'estudiar, ens pots explicar breument què comporta tenir aquest trastorn?
Doncs per una banda comporta l'obsessió impulsiva cap a qui és objecte d'amor i sobre qui s'estima la idea de que hi ha com un diàleg o hi ha un retorn sobre aquests impulsos i que per tant d'alguna manera ficcionada en el seu cervell hi ha fins i tot una relació. Mhm.
Us fa por que aquesta sentència, si es queda així, si no hi ha aquest recurs, si no hi ha canvis, també pugui crear un precedent de cara a futurs casos que també puguin doncs, posar sobre la taula aquest eximent?
Ho dubto força perquè presenta unes característiques pròpies molt diferenciades de la immensa majoria de casos, i en tot cas el que estem generant és un precedent més a nivell positiu, tant pel que ha suposat la presó provisional en un delicte d'assetjament, que és una cosa bastant rara de veure, i per tant doncs, no tinc una preocupació específica en aquest sentit.
I també et volia preguntar, per l'altra banda, encara que no hi hagi aquesta preocupació en aquest sentit, si per la banda de les defenses, que més defenses ho puguin començar a utilitzar, tinguin ara la idea de dir, mira, doncs jo també faré servir aquest eximent en un altre judici.
No ho crec, perquè és que no és ni una bona sortida, perquè al final no hi ha un ingrés a presó, però tens fins i tot la possibilitat d'una estada més llarga en un centre d'internament psiquiàtric. Jo crec que no és gens una bona sortida, i normalment les defenses aposten per sortides més elegants i tècniques que no pas això.
En tot cas, Carla Vall, advocada de Paula Bonet, felicitats per aquesta sentència i estarem pendents de si finalment doncs, presenteu un recurs o no sobre aquesta part de la condemna. Carla, moltíssimes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.